Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Hola, bon dia a tothom. Un mes més amb Ciència a l'abast de tothom. Temes d'actualitat, temes de ciència, tecnologia, medi ambient, a vegades quasi bé curiositats. I aquest serà el programa del dia d'avui i d'aquest mes. Fa un temps, alguns anys, que ja es va promoure construir i programar per internet uns rellotges que van copsant alguns temes de l'actualitat. Són rellotges, diguem, que funcionen o que donen les dades al moment, online, en directe. Avui ens fixarem en tres d'aquests. Crec que també el tema ens pot interessar. Tres rellotges que marquen dades que van oscil·lant, variant a cada moment, i que realment segueixen les agulles d'un rellotge, podríem dir. Ens posarem, doncs, a escoltar el primer rellotge de la vida sobre la Terra, que serà el primer, el rellotge de la vida sobre la Terra, que és com va variant en cada moment el nombre total de persones vives sobre el nostre planeta Terra. I a més, sabrem també quina quantitat de gent, de persones, han viscut al llarg de la història. Són apreciacions, com és lògic, però consultant molts articles i molts temes, doncs ho vas concentrant, van coincidint. Parlarem des de la primera parella que hi va haver al món, la Terra, fa uns 50.000 anys abans de Crist, per tant serien ara 52.000 anys, i llavors suposem doncs, que hi havia només un home i una dona i a partir d'aquí farem les dades. Ja per anunciar-ho, el segon rellotge parlarà del deute espanyol, tema interessant també. Aquest estima l'evolució del deute espanyol en temps real. Passem ja a milions de milions d'euros que estem endeutats i s'incrementa en cada minut que passa. I el tercer, hi haurà tres rellotges avui, parlarem del rellotge de l'apocalipsi o del judici final, que en diuen també. És un rellotge simbòlic que vol mostrar el risc del final del món indicant sempre els minuts que manquen per la mitjanit. Doncs anem ja a parlar dels rellotges que marquen la vida. Primer rellotge, hem dit que seria el de la vida sobre la Terra. Quantes persones hauran viscut a la Terra des de sempre, fins ara nosaltres? Quin és el nombre total de persones que han viscut a la Terra? És un article molt sol·licitat a una revista, Population Today, i que es va publicar per primera vegada el febrer de l'any 1995. O sigui, des de llavors es fan estimacions. Aquí en vam fer un programa d'això, de quantes persones havien xafat la Terra. Era el programa número 101, el març de l'any 2013. La Terra, que és humana, podríem dir, fa milions d'anys, però en va tardar també molts des del començament de l'univers, des del Big Bang, va tardar molts d'anys a aparèixer la Terra. Es va formar la Terra fa uns 4.600 milions d'anys, es va refredar, i la primera aparició d'éssers pluricel·lulars o unicel·lulars al començament, doncs éssers que fossin vius, no va ser fins a fa 3.800 milions d'anys. Per tant, hi va haver milions i milions d'anys sense vida a la Terra. Per fer un salt transcendental, els primers homínids, que són els nostres avantpassats primats dels humans, que es van posar drets, podríem dir, que van deixar anar dues de les cames per posar-se drets i fer servir de mans i poder amb això treballar, agafar rocs, etc. Aquests van aparèixer fa uns 4 milions d'anys. Els dinosaures sabem que van aparèixer fa 230 milions d'anys i es van extingint fa uns 65 milions d'anys. Per tant, sembla que els humans, tal com els coneixem ara, no van coincidir mai amb els dinosaures, encara que a vegades s'ha vist. Els parents humans més semblants a nosaltres, sempre ho hem dit, és l'Homo sapiens, va evolucionar fa uns 100.000 anys a l'Àfrica i va arribar a Europa en fa uns 50.000 anys. Per tant, hem de partir d'aquesta dada, de fa 50.000 anys, que era quan els primers, humans, semblava, els nostres primers avis, van aparèixer en aquest món. I d'aquí és on partirem a la primera parella per fer el comptatge de gent que ha aixafat la Terra. Algunes referències. Per fer una estimació de les persones que han nascut en tota la història de la humanitat, s'han de tenir en compte algunes coses. Primera, el lapse de temps durant el qual es suposa que hi ha hagut vida a la Terra, i segona, la mitjana de la població humana a cada diferent període, i diguem-ne, i després els que han anat morint. Partirem d'aquests 50.000 anys abans de Crist, suposant que llavors hi va haver una parella. A l'època, per fer algunes dades importants, alguns períodes, uns salts, ja partim de 50.000 anys enrere, fa uns 8.000 anys abans de Crist, o sigui, 10.000 anys en total, que era quan la vida sobre la Terra era realment agrícola, bàsicament agrícola, vaia. Llavors la població del món va arribar a 5 milions de persones. Això són xifres que ja se saben força, amb força més precisió, aquestes. Hi va haver un lent creixement a les primeres èpoques de la humanitat i es va arribar a la xifra de 300 milions de persones a l'any 1 després de Crist. Per tant, podríem dir que a l'època en què Jesucrist estava pel món, Jesús doncs, estava fent la seva missió en aquest món, hi havia uns 300 milions de persones. Això és el que s'estima. En tota probabilitat, les diferents poblacions humanes de cada regió del planeta van augmentar i de créixer a causa en aquella època de fam, d'anar i venir amb els ramats d'una banda a l'altra i doncs d'aparèixer molts amb aquesta transhumància, moltes amenaces i hostilitats en aquella època ja, tipus, podríem dir, una casa bé de guerra, i sobretot les condicions del clima i les meteorològiques. La vida era curta. Moltes vegades no es passava dels 10 anys, o sigui, la gent moria poc més que al néixer. Es creu que la mortalitat infantil durant els primers dies de l'existència de la humanitat era això, de la meitat, de 500 morts cada 1.000 que naixien. Per tant, pràcticament de cada dos només en sobrevivia un. Per l'any 1, 300 milions de persones, i anem a fer uns salts amb alguns períodes de quantitats importants. A l'any 1830, un salt transcendental, hi havia 1 milió d'habitants al planeta. A l'any 1930 es va arribar als 2 milions d'habitants al planeta. Perdó, ho dic malament. A l'any 1830, 1.000 milions d'habitants. I l'any 1930, 2.000 milions d'habitants. Per tant, a l'època pràcticament d'inici de la Guerra Espanyola, cap a l'any 1930-35, hi havia 2.000 milions d'habitants a tot el planeta. Els 3.000 milions d'habitants els vam assolir l'any 1960. Els 4.000 milions d'habitants l'any 1974. Els 5.000 milions d'habitants al planeta l'any 1987, els 6.000 milions d'habitants a l'any pràcticament 2000, 1999, i els 7.000 milions d'habitants, que són el que ara encara estem, amb 7.000 milions i escaig, podem dir, el món els va assolir el 31 d'octubre de l'any 2011. Si volem saber el dia d'avui quanta gent som, doncs ara, aquest maig de 2016, al planeta Terra hi ha 7.430 milions de persones, aproximadament, perquè això oscil·la, com és de suposar, segon a segon, no? Aquest any 2016 estan naixent, han nascut, perdó, aquest 2016, el que portem fins ara al maig, 53 milions de persones ja. I més o menys avui, quan estem redactant aquest programa, en naixeran uns 135.000 a tot el planeta. I aquest any ja n'han mort 22 milions, per tant, en moren molts més que no pas els naixements que hi ha. No, perdó. Els naixements d'aquest any hauran sigut uns 53 milions, d'aquest any 2016, i els morts 22 milions, per tant, jo m'estava equivocant. Anem a parlar del rellotge que ho està comptant, tot això. Això són xifres que hem donat, a vegades una mica pesades d'entendre, i qui se li va ocórrer fer un rellotge d'aquests que ho contés i que ho poguessin trobar-ho a internet? Doncs a la BBC, a la ràdio televisió anglesa, aquesta cadena pública britànica, ha fet un programa, una aplicació, on es pot anar sabent la gent que ha aixafat, podríem dir-ne, el planeta. Fins ara. Senzillament, on es pot trobar? Doncs www.bbc.co.uk, United Kingdom, o bé posar el rellotge de la vida a internet i ho trobarem. És de la BBC, és una web de la BBC, i www.bbc.co.uk. Si cliquem en aquest rellotge, en aquest primer rellotge del programa d'avui, el rellotge de la vida, trobarem dues dades significatives. Una, que el dia que cliquem dirà les persones que hi ha vives al planeta en aquell dia. Per exemple, jo vaig fer el tanteig el dia 17 de maig 2016 i en aquell moment a la Terra hi havia vives 7.348 milions de persones. Ho dic un número, una xifra exacta. Però a més, aquest rellotge et dona els que han viscut fins llavors i aquí posava una xifra, donava una xifra en aquell moment de 83.832 milions de persones. Per tant, 83.800 milions de persones havien viscut. Es fan unes estimacions de que entremig aquest rellotge no comptabilitza, diguem, tot, i es diu, totes les referències que se solen donar, es diu el mateix, de que a la història de la Terra fins ara, fins aquest 2016, hi han viscut l'enxafada, i per tant, i molts han mort, 108.400 milions de persones. Per tant, si voleu recordar una xifra, sembla que a la Terra fins ara hi han viscut, hi han estat, 108.400 milions de persones. I quants hi ha ara de vives? Un 6,5%. Per tant, només un 6,5% són vives actualment, que són aquests 7.348 milions de persones aproximadament. Són moltes xifres, però era per fer una entrada, que hi ha uns rellotges que et poden donar, i que són curiosos, almenys jo no els en trobo, de dades importants. Aquesta, doncs, des de que vas néixer, saps el número que eres quan vas néixer, clicant en aquesta web de la BBC, i també et donen les persones que fins a llavors han viscut, i algunes ja han mort, com és de suposar, per tant, han aixafat la Terra fins en aquell moment. Però que les apreciacions que fan els investigadors més afinades, sembla que podríem parlar de que ara hi han viscut a la Terra i han mort, ara n'hi ha 6,5% de vives, doncs una xifra de 108.400 milions. Aquí ens quedem a la primera part, d'aquí un moment més ciència a l'abast de tothom, avui amb el programa de Els rellotges que marquen la vida. Fins ara mateix. Bé, amics de la Veu de Navàs, continuem amb el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, parlant de els rellotges que marquen la vida. Un programa curiós sobre tres rellotges. El primer que hem explicat és el rellotge de la vida sobre la Terra, de la gent que ha viscut en aquest planeta, que ha enxafat el planeta Terra. Ja ens endinsem en el segon rellotge, que és el rellotge del deute espanyol. Seguint doncs amb aquest programa d'avui, que parla de rellotges que marquen la vida en temps real i que es poden trobar a internet i que donarem les dades, ens endinsem en un de força curiós que ens indica el deute espanyol en cada moment. Aquest rellotge estima l'evolució del deute públic espanyol, per tant el que facilita l'Estat, en temps real, projectant les dades del darrer any. Es va iniciar l'any 2013 per un professor de la Corunya, el doctor Diego Varela, i en va dir el deute públic espanyol en temps real, que projecta les dades de l'últim any. L'estimació està realitzada a partir de les dades que dona el Banc d'Espanya el 31 de desembre de l'any 2015, el que donarem avui, i de la població que dona també l'Institut Nacional d'Estadística, que estan consultades a l'abril d'aquest any 2016. Per tant, dades força, força realistes. El rellotge d'aquest programa del deute espanyol es pot trobar a una web, senzillament posant el rellotge del deute espanyol i ja surt, però si volen, doncs http://deuda-publica-espana, perquè la ña no hi és, .com. Per tant, és una web que, posant el rellotge del deute espanyol, ja surt i es pot consultar. Què deu el nostre estat? Què deu l'estat espanyol? Posarem el deute real, que vol dir el deute de l'estat més el de les administracions públiques, com les autonomies, els ajuntaments i les altres, totes. Aquest deute, a dia d'avui, pràcticament és de 1.375.000.000.000. 1.375.000.000.000 d'euros és el que deu l'estat espanyol, per tant, el que també porta interessos cada any. I què representaria això per cada contribuent, per cada persona que diem fa la renda, cada contribuent espanyol, què representaria? Doncs representaria un deute que tenim cada un de nosaltres de 77.700 euros. 77.700 euros és el que devem cada espanyol en el dia d'avui. Això representa 3 anys d'un salari mig. Suposant un salari mig d'uns 26.000 euros l'any, doncs representa que devem cada espanyol 3 salaris d'aquests pel deute que té l'Estat contret. Per comparar, què es podria fer amb això, amb aquest deute tan monstre de 1.375.000.000.000? Doncs es podrien fer 221 milions de quilòmetres d'autopista. 221 milions de quilòmetres. Es podrien pagar 21 milions de carreres universitàries. O es podrien també facilitar pagar, si es vol dir així, nits d'hospital, pernoctacions en un hospital, que està calculat a vora 1.000 euros per cada nit. Doncs se'n podrien realitzar amb aquest deute 1.500 milions de pernoctacions hospitalàries. 1.500 milions. Són algunes xifres, ja sé que és difícil de recordar, però perquè comparativament doncs ens poden anar il·lustrant una miqueta. Si mirem el rellotge aquest, un rellotge que va canviant, van saltant les xifres, vas veient que les últimes 3 o 4 xifres d'aquests números oscil·len constantment quan obres la pàgina d'internet, doncs cada hora el deute espanyol s'augmenta amb 5 milions d'euros, amb 5 milions i escaig d'euros. Cada any amb 21.000 milions d'euros. Ho veus aquests últims anys, el deute espanyol ha augmentat cada any amb 21.000 milions d'euros. Per tant, uns valors astronòmics. Hi ha un acudit en una d'aquestes pàgines que es veu un nen que acaba de néixer, un criu petit, que diu: a quin món he arribat que només per néixer hi ha 10 diners? Bastant real. Els interessos d'aquest deute tan enorme, d'un bilió 375 mil milions, són de 49 mil milions cada any. Per tant, els interessos que ha de pagar l'estat espanyol ara han baixat molt, l'últim any han estat de a prop de 50 mil milions a l'any. Pensem que ara som 47 milions d'habitants a Espanya, doncs, i el PIB, doncs, la riquesa que crea Espanya al cap de l'any, representa un bilió d'euros, doncs devem pràcticament tot o més que el PIB del nostre estat. Aquesta xifra és tan gran, aquest 1 bilió 375 mil milions, tan elevada que no la podem imaginar. Un exemple diu que seria, si poséssim bitllets de 5 euros una sobre l'altra, farien una pica de 127.000 quilòmetres d'altura, el deute que té Espanya, que equival a una tercera part d'un viatge a la Lluna, per tenir alguna xifra. I si Espanya deu 1 bilió 375 mil milions, què deu tot el món? També hi ha una pàgina que és www.economist.com que ho indica i diu que tot el món, el deute públic del món, és de 50 bilions passats, una mica més de 50 bilions. Per tant, Espanya en té 1 bilió 375 mil i tot el món 50 bilions aproximadament. Cal dir que aquest rellotge, repeteixo, que és en temps constant, va girant les xifres, les 6 darreres xifres augmenten, aquestes del deute públic mundial, ballen constantment cada segon. S'incrementa el deute públic mundial en uns, no sé, ara no ho tinc aquí, però bastants milions d'euros a cada moment. I una altra dada és respecte a Catalunya. Anem a veure quina és la diferència entre la despesa que rep Catalunya per part de l'estat espanyol i el volum d'ingressos que aporta Catalunya a l'estat. Doncs la diferència aquesta és, a favor de Catalunya, de 16.000 milions cada any. O sigui, 16.000 milions. O sigui, el deute que té l'estat amb Catalunya, a hores d'ara, la diferència entre la despesa que rebem i la que aportem a l'Estat és de 16.335 milions d'euros, exactament. Per tant, Catalunya representa el 16% de la població de l'Estat espanyol, som el 16%, els catalans, i rebem com a despesa de l'Estat només el 14%. Per tant, el deute que ara ens tenen, des de, podríem dir des de Madrid, que es diu vegades, no, entre cometes, l'Estat, és de 16.335 milions d'euros. Fins aquí és aquesta segona part de Ciència a l'abast de tothom, que avui anem parlant de rellotges curiosos. Ara acabem de desxifrar el rellotge, diguem-ne, del deute que té Espanya, que té el món i que té Catalunya. Ens hi tornem a posar després de la música, uns minutets. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think.
back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Continuem amb Ciència a l'abast de tothom en el programa d'avui, parlant dels rellotges que ens marquen la vida. I estem a la tercera i darrera part. El rellotge tercer serà el rellotge de l'apocalipsi, el rellotge de la mitjanit. Aquest rellotge també en temps real es pot consultar senzillament posant a internet això, el rellotge de l'apocalipsi. Es va dissenyar l'any 1947 per una colla de científics de la Universitat de Chicago, dels Estats Units, i feien servir l'analogia entre l'espècie humana, que estava sempre a uns minuts de la mitjanit, volguem dir la mitjanit com la final, la destrucció final, l'apocalipsi, la catàstrofe de la humanitat. Aquella època, l'any 1947, afectava només les guerres, podríem dir, i la guerra nuclear li tenien molta por. Però des d'algun temps cap aquí han fet servir el mateix rellotge, el rellotge de l'apocalipsi, per també acoplar-hi, podríem dir, dates perills, el canvi climàtic, el nou desenvolupament de les ciències i la tecnologia. Les modernes ciències també tenen el seu perill, a més de les seves grans avantatges. I això, des de l'any 1947 es va dissenyar, i el nombre de minuts cap a la mitjanit representen una amenaça pel tema nuclear, avui dia, ambiental i tecnològic de la humanitat. O sigui, canvi climàtic, amenaça nuclear i la tecnologia, es podria dir. L'últim canvi que li van fer a aquest rellotge, l'últim avançament de les agulles, va ser l'any passat, el 2015, i el van avançar des de 5 minuts per la mitjanit i el van posar a 3 minuts per la mitjanit. Per tant, això vol dir alguna cosa, que estem una mica més en perill que fa un parell o 3 anys enrere. Aquest rellotge té un disseny que desperta la imaginació, diguem, de tothom. Dona dues imatges, una d'elles l'apocalipsi, la mitjanit, i l'altra la possibilitat d'un atac militar, podríem dir-ne d'un atac d'algú altre, de guerriller, perquè dona a entendre el compte enrere fins a zero del rellotge. Des de la Guerra Freda entre Estats Units i Rússia, moltes persones creuen que aquest rellotge ha perdut el significat, però d'altres, la majoria, i per això es manté, creuen no, que el moviment endavant o enrere de les seves agulles reflexa la percepció del perill que hi pot haver per coses catastròfiques encara, no? I per això es manté. Ha variat l'hora al llarg dels anys, avançant-se o adelantant-se, diguem, com a grans canvis que ha tingut, el màxim lluny de la mitjanit ha estat a 17 minuts. Va ser l'any 1991, després de la firma de la signatura dels tractats de reducció d'armes per la Unió Soviètica i Estats Units. Per tant, 17 minuts ha sigut el màxim lluny de la mitjanit, el més bé que podríem dir que ha estat, quan va aparèixer doncs, la Guerra Freda entre Estats Units i la Unió Soviètica. I l'altre extrem ha arribat fins a 2 minuts de la mitjanit, ha sigut el mínim, ha estat el més a prop, ha sigut l'any 1953, quan es van assajar proves nuclears portades a terme per tant Rússia com Estats Units com alguna altra potència. Per què està a tants pocs minuts de la mitjanit? Doncs perquè quan el van iniciar l'any 1947 ja el van posar a 10 minuts, com una fita de dir entre 10 i el 0 és el que hi haurà d'interval de canvi. Per tant, es tenen solament en compte pràcticament aquests 10 minuts. Anem a posar algunes xifres que hi ha hagut alguns anys així crítics per després avançar amb la qüestió dels temes que el porten així endavant. La cosa nuclear, la cosa biològica, la cosa climàtica, etc. L'any 1947 s'inicia aquest rellotge de l'apocalipsi, així amb aquest títol el podeu trobar a internet, i el van posar a les 23:50, per tant, a 10 minuts de la mitjanit. Hi ha estudis de cada any que ha passat, però per no carregar només en donarem dos o tres. L'any 1953 el van posar a 2 minuts de la mitjanit, és el moment que ha estat més a prop, després d'un intens debat que hi havia entre Estats Units i Rússia, decideix Estats Units desenvolupar la bomba d'hidrogen. I aquesta bomba termonuclear, la bomba d'hidrogen, la prova l'any 1952 i el provar-la és una bomba més potenta que no pas la bomba atòmica d'hidrogen, aquesta és la bomba de fusió nuclear, les altres són les bombes de fissió nuclear, i aquesta bomba d'hidrogen, el provar-la va esborrar del mapa un illot que hi havia en el Pacífic. Per tant, es va veure la seva potència que tenia. 9 mesos més tard, també Rússia va desenvolupar i va assajar la seva pròpia bomba d'hidrogen, bombes de fusió nuclear, no de fissió nuclear. I això era l'any 53, llavors el rellotge aquest el van posar a 2 minuts de la mitjanit pel perill que hi havia. Era l'any 1953. L'any 1968 el van col·locar a 7 minuts, perquè en aquell moment hi havia també el tema de la guerra del Vietnam, que s'intensificava, el conflicte entre l'Índia i el Pakistan, el conflicte amb Israel, i consultant una mica també Xina i França, França desenvolupava les primeres armes nuclears per posicionar-se com a potències nuclears. I llavors havia estat uns anys molt més relaxat i el van tornar a situar 7 minuts. Estem parlant de l'any 68. L'any 72 el van col·locar a 12 minuts, per tant, molt ben situat. Per què? Perquè es va alentir la guerra d'armes entre Estats Units i la Rússia. Van aprovar el Tractat de Limitació d'Armes Estratègiques, SALT, el Tractat de Míssils Antibalístics i tots aquests temes. Llavors, per tant, el rellotge es va situar a 12 minuts de la mitjanit, diguem-ne, molt ben situat. Però el millor va estar l'any 1991, que es va situar a 17 minuts de la mitjanit, el més lluny que hi ha hagut de la mitjanit, l'època millor. Per què? Perquè en aquells moments Gorbachev presidia el Soviet Suprem a Rússia i no va intervenir quan nous estats es van independitzar. Molts estats de l'Europa Oriental es van independitzar del control soviètic, es va relaxar l'hermetisme de Rússia i a més va caure el mur de Berlín. I per tant l'any 1991, després del fi de la Guerra Freda entre Estats Units i Rússia, i es van comprometre a desmantellar el gran arsenal nuclear que hi havia, i llavors el rellotge de la mitjanit, el rellotge de l'apocalipsi, es va posar a 17 minuts, voltant a les 23:43, que va ser el millor resultat que hem obtenir. I ara l'any 2015 està situat a 3 minuts de la mitjanit, i diu que és degut a que la modernització de les armes nuclears augmenta en aquest cas tant a Orient com a Orient, Orient Mitjà, bàsicament, i també les esgarrifoses dades de l'escalfament global, a més de les amenaces amb l'avenç de la ciència i la tecnologia en general, i de la precarietat dels llocs de treball, de l'ocupació, de l'atur, que crea un panorama una mica desolador, una mica problemàtic, i que això és una amenaça per a l'existència de la humanitat, i per això el rellotge el tenen ubicat a les 23:57, senzillament a 3 minuts de la mitjanit. Quines causes hi atribueixen per presentar-ho així, diguem-ne, tan problemàtic? Primer, l'amenaça nuclear. El rellotge de l'apocalipsi ha reflectit des del començament la cursa nuclear, d'alguna manera, i ara l'actitud que hi ha del règim de Corea del Nord, que acaba d'anunciar que ha desenvolupat a Mèxic la bomba d'hidrogen, també, la bomba de fusió nuclear, no la de fissió nuclear, que són les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki. Ha fet que torni a augmentar, doncs, la por. Només no a Corea del Nord, sinó que també n'hi ha d'altres. Altres potències nuclears estan modernitzant els seus arsenals sense que hi hagi cap moviment que ho vulgui desarmar, que ho vulgui frenar-ho, com fa uns anys, dels anys 80, que sí que hi va ser-hi. Per tant, els països més importants del món es desentenen, desfan el camí i tornen a acumular arsenals nuclears, doncs, importantíssims, no? I les armes nuclears no solament hem de pensar en les armes d'Hiroshima i Nagasaki, sinó que tot l'armament de míssils i de bombes carregades amb caps nuclears que hi ha, procedents molts del material de l'urani que s'utilitza en les guerres, les que s'han llançat sobre l'Iraq, que estan guiades per sistemes de molta precisió, satèl·lits de posició global, des de GPS, des del cel, podríem dir, bombes incendiàries d'alta temperatura, bombes electromagnètiques, l'urani, això que deixarà la guerra de l'Iraq, on anirà a parar, i a més d'aquesta guerra, diguem, de bombes nuclears, d'armes nuclears, hi ha, també fan molta por, les armes químiques, aquelles, doncs, que es desenvoluparien amb gasos verinosos, amb compostos tòxics, que podrien destruir i fulminar una gran població del planeta. A més de tot això, sempre les que han sigut més perilloses pels dirigents, les que no s'han atrevit a usar, són les armes biològiques. Són substàncies, microorganismes, capaços de transmetre malalties que fins ara hi ha hagut, diguem-ne, cura, si es pot dir així, a l'hora de fer servir aquests arsenals per facilitar que es puguin girar en contra del mateix agressor, per un simple canvi de direcció del vent, podríem dir. Es creu que una vintena de països tenen armes químiques i o biològiques i que podríem, doncs, fer una escampada, llançar virus, bacteris, fongs, toxines, alteracions genètiques, alguna prova ja s'ha fet en tots aquests temes, no? D'altres temes podríem dir que preocupen són l'Estat Islàmic i els del Boko Haram, no? El món no només troba risc, diguem-ne, per acumulació d'arsenals nuclears, sinó que també amb els conflictes bèl·lics que hi ha estesos arreu i que veiem a les notícies diàriament, no? Aquest és el cas de l'Estat Islàmic i el Boko Haram. L'Estat Islàmic actua a Síria i Iraq sense manies, sarcàsticament. I el Boko Haram actua més que res a Nigèria, per exemple, va segrestar aquelles 200 nenes estudiants i també ha actuat al Camerun i al Níger, i que ara sembla que algunes d'elles les estan trobant. Síria és un dels llocs on s'amaga un enfrontament gros entre, d'alguna manera, entre Estats Units i Rússia, encara que sigui en un segon terme, no? Una escalada bèl·lica que té, que sembla l'època de la Guerra Freda. I, esclar, i els científics estan recollint dades de tot el que està passant amb això, d'aquestes guerres actuals, dels robatoris que hi ha de secrets nuclears, de material perillós, i del perill que qualsevol grup armat, per petit que sigui, pogués fer servir una arma nuclear, química o biològica. L'altre tema seria el canvi climàtic. És un motiu també de preocupació per tot el planeta. Hi ha un escalfament global que de cap manera es voldria que passés dels 2 graus, però que menys arribés als 4 graus de temperatura. Els canvis del nivell del mar faran disparar, o ja han fet disparar totes les armes, si no canvia res. Bona part de les ciutats del món, des de Nova York fins a Londres, estaran sota les aigües en un futur més o menys llunyà, pel que sembla, i això voldria dir que milions de persones, esperem que no arribi, arreu del planeta estaran obligades a migrar d'altres, i qualsevol moviment de migració ja sabem els conflictes i conflictes greus que arriba a provar. No solament el canvi climàtic comporta afeccions derivades d'aquests fenòmens meteorològics extrems, no? De tempestes, terratrèmols, d'efectes dels vents, d'huracanats, dels tsunamis, etc., sinó que aquesta és la part evident, però també canvia tota la biosfera, la biologia, els virus, els bacteris que poden aparèixer de nous. En fi, un canvi poc promotador en aquest sentit, eh? Diguem que ja per acabar, aquest rellotge de l'apocalipsi és l'últim i se centra en els 10 darrers minuts, com hem vist, fins a la mitjanit. està en perill d'amenaça, ara està a 3 minuts, per tots els temes aquests que hem acabat de parlar. Es pot trobar a internet, senzillament posant rellotge de l'apocalipsi, i veurem com les seves agulles, situades ara a 3 minuts de la mitjanit, doncs amb un punt perillós, esperem que no es disparin doncs, cap a nivells encara més propers d'un o dos minuts de la mitjanit, de l'apocalipsi. Ens hi juguem molt tots. Esperar, doncs, que no, que aquest temps de tempesta s'esvaeixi, que els nivells arribin a una... que els nivells doncs, de calma arribin, encara que sigui relativament, sobretot en bé dels més joves, a qui correspon, diguem, encarar el que queda de segle i preparar cap al futur, no? A tots vostès, a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos. Hem estat parlant de tres rellotges que marquen la vida. El rellotge que marca la vida sobre la Terra i quan som i quants hi hem estat. El rellotge del deute espanyol i també de l'espoli o del deute català que hi ha respecte a l'Estat, o l'Estat respecte a Catalunya, perdó. El rellotge de l'apocalipsi com a tercer. Molt bon dia, bona setmana i el mes que ve, si Déu vol, ens hi posarem en un nou programa de ciència a l'abast de tothom. Gràcies.